que llegue mejor. Pues bueno, todos por igual. Porque te toque lo que te toque, pues bueno, es lo mejor y hay que apechugar. Y eso lo he dicho yo y hay que repetirlo.
El Barça tiene 10 días de descanso, nosotros tenemos partidos de competición. ¿Qué es mejor? Eso nunca se sabe.
Nunca.
Yo estoy convencido que como me toca jugar 3 partidos, lo mejor es jugar 3 partidos. Si me tocara 10 días, diría 10 días. Lo mejor son 10 días para prepararlo. Pero porque es mi manera de preparar las circunstancias de lo que no puedo controlar. Lo que no puedo controlar, pues estoy preparado ya para olvidarme de ello y centrarme en lo que puedo controlar. ¿Os ha quedado claro?
Mira, Luis, he de confesar que cuando iba a tus ruedas de prensa, me apuntaba en el blog de notas del teléfono frases que decías y esta la tengo apuntada.
No me hagas la pelota, ¿eh?
No, es verdad. No,
era el lago de Milita.
Vos diga que esto, vos diga que
esto. Me apuntaba.
Vos diga que esto ya lo había dit.
Ui, tant. Això de me centro en lo que puedo controlar i en lo que no me ocupo.
Claro.
Aquesta la tenia perquè vaig dir, hosti, té tota la raó. Gastem molt temps en preocupar-nos de coses que no estan al nostre control i el que podem controlar, que és amb el que hem de posar èmfasi, a vegades no estem massa pendents. El elogio debilita era una altra frase.
Por supuesto.
Una altra que deia era que no hay mayor exigencia que la autoexigencia. Vàries d'aquestes les tinc apuntades i la filosofia, Luis Enrique, val la pena per tot, eh?
El val la pena també és apuntar-se a la filosofia de Xesco Aspar. Perquè ja ens acompanya a l'estudi de RAC1, Xesco Aspar. Bona tarda.
Xesco.
Bona tarda.
És que, sincerament, Xesco, és l'única persona a la que podíem avui recórrer en una setmana com la que tenim avui, emocionalment molt intensa, esportivament estem tremolant.
Ja comencem demà.
No, de fet, avui ja estàs.
Avui, exacte.
Portem un cop de setmana, també. He dormit poc.
Sí.
I...
Bueno, has dormit poc perquè tens un nou inquilí a casa, un nou ocupa, no? I
també,
per això dones poc.
També, va. Però, ostres, em venia la cara d'Mbappé.
Què et venia la cara?
Em venia una imatge d'Mbappé. Un flash de Beckham quan jugava al PSG, que ja em diràs, si està al Miami.
De qui?
Del Beckham. Amb el dorsal 32 em venia un flash.
Però què et venia el cap amb Beckham?
No sé, em venien flashos del Paris Saint-Germain, un de Libra, em venia la imatge aquella del gol sud que està ple de persones força agressives, per dir-ho de forma suau, que animen molt en contra dels equips contraris.
Però què hi tens al cap?
No sé, he somiat coses.
Bueno, parlarem, evidentment, d'aquest partit que ja se'ns acosta i ho farem, com dèiem, amb Xesco Aspar, que, entre d'altres coses, ha vingut a presentar-nos el llibre Jugar amb el cor, l'excel·lència no és suficient, un llibre que el trobareu tant en català com en castellà.
Jo vull en català.
I abans, la primera qüestió que li volíem traslladar al Xesco Aspar és la pregunta que hem formulat avui, que hem dit, qui millor que ens la respongui? Sí, què és millor? Estar 9 dies de descans, o sigui, allò com fa, com el Barça, que porta 9 dies sense competir, o... a l'inrevés seria el Paris Saint-Germain,
claro,
que ha estat competint i que porta 3 partits.
No, porta, mira, dos partits
i ara el proper.
Un exigent contra el Rennes, semifinals de Copa, partit únic, que s'han classificat per la final, i un altre que, curiosament, va empatar a casa contra el Clermont, que és el QE. Dic curiosament, entre cometes, perquè...
Bueno, amb un grapat de suplents.
Ah, exacte.
A veure, Xesco, primera pilota del partit.
Primera pilota i la remataré tan bé com podré.
Ep.
A mi m'ha agradat molt el que ha dit el Luis Enrique, que el considero un gran entrenador, que el millor és el que et toqui.
Pues claro.
I oblida't de la resta, no? I el problema no és el que et toqui, és com treballes el que et toca. És a dir, si toquen 3 dies has de fer una cosa diferent de si toquen 9 dies. Jo personalment preferiria 3 partits. Home, jo preferiria 2, però jo preferiria tenir competició oficial entre ells, que no pas tota la setmana neta, perquè llavors has de simular, perquè el jugador necessita... Si el jugador no està acostumat a esforçar-se a nivell competitiu a l'entreno, el partit, encara que vulgui, a vegades no arriba.
Però els entrenaments no van a tope, en teoria?
En teoria sí, però és molt difícil. perquè et poso un exemple. En un entreno, encara que facis un partit d'entreno, si tu regateges un company, hòstia, no et donarà una patada. El partit sí. O no et donarà una empenta i et fotrà fora del camp. És a dir, la tensió que tens en un partit davant és molt difícil suplir-la a l'entreno. Ja ho fem, ho intentem, però és molt millor tenir un o dos partits de competició.
Anava a dir només un apunt, que no serà... Jo no sé si és perquè m'he llegit el llibre del Xesco, que ja me'l vaig llegir en el seu dia, i que ara doncs l'ha reformulat, i a més hi ha introduït...
Un capítol nou.
Però no sé per què sabia que em diries això. O sigui, estava convençut que em diries que preferiries estar competint que no estar esperant aquí 9 dies a jugar.
Sí, perquè si jo recordo precisament que un dels...
Que no sé... Digues, perdona.
No, ja vam tenir aquest problema un cop, que vam guanyar a casa 3-0 que contra el Liverpool, jugàvem al cap d'una setmana, l'entrenador els hi va donar com 3 o 4 dies de descans amunt, i els jugadors del Barça quan van començar a preparar el partit realment. diríem, pues dos o tres dies abans. I els altres, amb la ràbia que portaven, va començar el partit, i es van atropellar.
Sí, sí, sí. Era el partit de Jürgen Klopp, que va dir, quan el Barça va guanyar 3-0, me'n recordo perfectament, que en varen parlar, va dir, bueno, queda el partit de vuelta, eh? No, aquí va anar de perdido. Sí, sí, sí. I ens van esperar i ens van... Que allà Dembélé podia haver marcat el quart.
El quart.
El quart, i la va cagar.
Sí, senyor.
I allà va ser quan vaig dir, mira, aquest tio ja el pot...
Però és que aquest any va amb els altres.
Sí, sí, no, no, és que... hosti, mira, ara et vaig dir una cosa, no hi pensava en Dembélé al Paris Saint-Germain, no hi pensava. Ara, és que ara ens el fotrà ell.
No,
no, que sí.
Mira,
perdona, dins aquesta dinàmica també es troba igual al Real Madrid i al City de Guardiola. També. Tu creus que també al City de Guardiola li ha anat millor competir que no al Madrid, que diuen que, bueno, que també, també ha estat 9 dies de descans?
Tot depèn.
Perquè Guardiola ho va recriminar, va dir, home, clar, el Madrid porta 9 dies descansant i nosaltres tenim competició.
Bueno, però això és una estratègia també de l'entrenador, de per treure pilotes fora, jo crec que pot ser una petita estratègia. Jo també et dic una cosa, eh? O sigui, el que et toca no pots canviar-ho, treballa bé el que et toqui. Jo sempre prefereixo tenir competició, sí. I el que passa, el problema de la competició, clar, és que un jugador es lesioni, que és el problema.
Exacte, i després, antes es deia que venien cansats. Antes es deia que era millor tot el contrari del que diu vostè. Se'n recorda?
L'avi se'n recorda, l'avi, que ara ens anem molt lluny, eh? L'any 94, el Milan portava 2 setmanes preparant la final de la Copa d'Europa, Atenes tranquil·lament i a Milan concentrats. El Barça venia de jugar el cap de setmana contra el Sevilla amb aquella Copa, aquella lliga del Jukic, i després vam arribar com vam arribar, i el Milan havia estat descansant i va 4-0, no? L'avi se'n recorda d'allò, eh?
Jo també me'n recordo, i me'n recordo com, no com si fos avui, però com si fos fa pocs dies. El problema, repeteixo, és què fas amb el que tens? Perquè, clar, potser vam guanyar la Lliga i després anàvem a aquella final, i potser aquells 3 o 4 dies no eren per celebrar res encara. Eren acabar la Lliga, celebrarem quan acabi tot, però aquí no fem ni un brindis, quan d'aquí, no? I llavors, tot emocionalment, tot té la seva complicació.
Doncs mira, Toni, abans explicaves que el Madrid i el City tenen la mateixa situació.
Sí. Demà, partit,
jugant
demà.
Veurem si Ancelotti i Guardiola van en la línia de Luis Enrique.
Madrid have 9 days to prepare our game. 9 days.
El Madrid té 9 dies per preparar el partit. 9 dies juguen aquest cap de setmana i fins al nostre partit no tornen a jugar. La diferència és molt gran. I la vida del meu club és molt complicada. 3 dies partit, 3 dies partit, 3 dies partit. Mentre que altres clubs no viuen aquesta situació.
When the other clubs don't have that situation.
Ah, lo veo bien, yo lo veo bien. Me parece que ellos evidentemente tienen un calendario más complicado a esto. Esto es el fútbol moderno, lo que pasa, ¿no? En este sentido, obviamente tenemos una pequeña ventaja.
Això, Xesco, ara estava pensant, depèn, suposo, de qui ho rebi, no? És a dir, un futbolista, igual se li fa molt llarg, no està competint i espera massa, però potser des del cos tècnic i l'entrenador té més temps de preparar-s'ho i li va millor realment tenir més temps de no competir, no?
Sí que pots preparar millor el partit, això és veritat. Però després també, tu, per molt que preparis el partit, com a molt prepares el 50% de les situacions, perquè el partit va com va. I en el va com va, què és millor? Estar acostumat 3 vegades a va com va, a la incertesa que hi ha en el partit, a tenir-ho tot controlat i després de repente el partit, hòstia, se't desboca. I a l'entrenament ho tens tot controlat i no tens el jugador acostumat a aquesta incertesa de 3 vegades minuts finals, 3 vegades vaig guanyant o perdent. Per això, tot és com realment... com un focus. És com que és millor que hi hagi molts partits o que hi hagi pocs partits a la Lliga. Això que els jugadors es queixen de que tenen masses partits. Molt bé. O sigui, el problema no és que hi hagi molts partits, el problema és no planificar-ho bé. Perquè vols menys partits? Baixeu-vos el sou tots. D'on surten els diners? Ah, no els paga la junta directiva de la seva butxaca, els diners surten dels partits.
I del soci.
El problema és no preparar-ho, és no planificar-ho. Aquest és el problema.
Clar, i ara, Xesco, fixa't, des del sorteig, que van parellar Barça i PSG, el Barça ja té una persona encarregada d'analitzar cada un dels partits del Paris Saint-Germain. No només els que jugarà fins a trobar-se amb l'eliminatòria, tu saps molt bé, sinó des d'inici de temporada. Per tant, esportivament, tot i que després escoltarem Luis Enrique, poques sorpreses poden haver-hi. Però a nivell emocional, com creus que Xavi ha de preparar els seus jugadors, venint d'on venim a Europa, per jugar contra el PSG?
Mira, nosaltres amb en Vol teníem una màxima. I és, quan hi ha una eliminatòria, anar i tornar, i primer jugues fora, la mentalitat és, l'eliminatòria es juga un partit a aquest a fora. No hi ha tornada. Anem a guanyar el partit. Només ens podem classificar avui. Val?
I però això funciona.
En els últims 5 minuts pensarem en el resultat, però abans no. I això et permet lluitar i tornar amb un bon resultat. Si tu surts jugant, no, hi ha partit de tornada...
Especulant.
Malament.
Tornes amb un cabàs de gols.
Sí, sí, sí. Sí,
per experiència, eh? I amb això, amb en Vol, nosaltres ens enfocàvem així. Un partit és avui. I normalment, jo recordo les Champions que vam guanyar, perdíem a fora, però perdíem de 2 o 3 només, mm-hmm. Que podíem remuntar.
És que és curiós perquè avui Xesco escoltava una entrevista a Mundo Deportivo a l'Unzué, i l'Unzué recordava com, després de perdre París 4-0, després de 2 dies de desconnexió, Luis Enrique va començar, des d'aquell dia fins a la tornada, a preparar el jugador psicològicament de que allò era possible, malgrat que pràcticament ningú hi creia, no? De com els anava fotent la turra, parlant de forma col·loquial, de podrem, podrem... Ho va visualitzar, que això també el llibre en parles, mm-hmm. I ho acaba aconseguint. Per això deia com si Xavi ha de fer una mica el mateix, de dir, ei, que podem, que podem.
Totalment. És que a aquell partit li va passar al PSG el que a nosaltres, al Barça, li ha passat diverses vegades. Que és l'efecte... Jo moltes vegades, amb en Vol, pensava, fora de casa, en eliminatòria, és millor perdre d'un que guanyar d'un. És millor perdre que guanyar. Per què? Perquè si tu guanyes fora, tota aquella setmana... passes pensant, hem guanyat. I com sortiré? Hem guanyat, ens val l'empat. Mm. L'altre equip que pensa, hòstia, hem perdut, hem de guanyar. I com es prepara des del minut 1? El doble de com va sortir. Tu vas com vas anar, i l'altre va, que va sortir igual. L'altre, quan perds o guanyes d'un, el partit ha estat igual, que és el que va passar amb el Liverpool. El Liverpool no va jugar pitjor que el Barça en el 3-0 que va perdre, ni molt menys. Però clar, com va anar el Barça pensant? Hòstia, hem guanyat 3-0. Mm. Com es va prendre aquesta setmana? Tranquils, que ho tenim controlat. I els altres, què? Hem de sortir a matar-los. I quan va començar el partit, bueno, ja vau veure, al final...
Sí, d'aquella eliminatòria, recordo que hi va haver un jugador que va dir en el vestidor, si no remonten, dejo el futbol.
I ho va deixar?
No. I és més, algun dels gols van arribar...
Per culpa seva.
Per la seva banda.
Aquesta és una mentalitat nefasta. Pensar que... Perquè el futbol, amb qualsevol
això
esport...
Això en el vestidor... Si la, bé, sí. Una cosa. Si no remanda...
Dejo el futbol, tot.
No hi ha res escrit.
Dels gols.
Però, senyor Espar, vostè...
Van arribar per allà.
Que en aquest sí, cas, potser valdria més que guanyés el presseguer. M'està venint a dir... M'està venint a dir...
A veure... A veure...
Jo vull dir...
Partit d'anada.
Exacte.
Anem pas a pas. Primer, partit d'anada. Quina és la mentalitat? Només hi ha un partit, que és jugar avui i guanyar avui. I anem a guanyar. I amb aquesta mentalitat jo crec que tornarem amb un bon resultat. Segona part. Ara hi ha un altre partit. Què ha passat? Hem guanyat d'un. Com venim aquí? Això encara no està guanyat. L'únic equip que ens pot eliminar som nosaltres mateixos. No és el PSG el que ens eliminarà. Si hem guanyat allà 0-1 o 0, imagina que guanyéssim 0-2. Només nosaltres ens podem treure, que és no prendre'ns igual de sèrio el partit de tornada.
Clar, aquí, avui, com dèiem, Luis Enrique ha donat una entrevista al mitjà, del seu equip, que jo crec que aquí al Barça ja va tard. Sí. Perquè tu has de contrarrestar el discurs que... O sigui, si avui Luis Enrique ha aparegut, doncs tu has de contraatacar i has de tenir el Barça One, doncs,
que
debuti i fer una entrevista avui a Xavi que animi a la colerada. No esperar demà la roda de premsa.
A un quart de set.
Perquè, clar, avui hem escoltat de Luis Enrique i, clar, anima d'una manera la parròquia parisina i ens ha generat ja, bueno...
La cagalera,
coneixent-lo... Pues una mica de peristaltisme.
La cagalera.
Que ja ens ha fet anar al lavabo abans de fer el programa.
Jo vaig claret, ja. No, bueno. De fet, s'ha acabat el paper. I dir-vos aquí a la redacció...
Clar, dius, sí, home, doncs, si tinguessis Xavi amb un discurs que també dius, hòstia, doncs m'estic posant calent, doncs vale, però avui només tenim el discurs de Enrique.
Fixa't, ara el Xesco ens deia com ha d'afrontar el partit al Barça.
Atenció.
Doncs d'aquesta manera explica Luis Enrique com ha d'afrontar el partit i la pressió al Paris Saint-Germain.
Nuestro objetivo es ganar todos los títulos y... mucha ilusión para la Champions. Ahí sí que no hay presión en la Champions. Ahí es todo lo contrario. El Barcelona ha ganado 5 Champions, nosotros 0. Es imposible que tengan más ilusión que nosotros. Imposible. Y la presión, para nosotros seguro que no es. La ambición, total.
¿Com te diu, però, no pasarse de ambición?
Yo lo que veo es, y lo percibes en los entrenamientos antes de una competición como la Champions, que todos tenemos una ilusión tan grande y los aficionados por la calle... que hay que controlar esa... Es el mismo mensaje del día de la Real, ¿sí? Hay que controlarla, porque un exceso de ambición o un exceso de euforia es malo. Un defecto, es decir, menos euforia o menos ambición, también es malo. Hay que llegar al punto exacto de tensión en el que te permita rendir al 100%.
Un segon, que com es mesura, això? Li han fet l'entrevista en una discoteca. No,
això ara es porta no, molt. Sí. Que dius, el que interessa són sí. les paraules de Luis Enrique, i ara pues, que aquesta música... tendència estúpida de posar música per sota. Una tendència que algun il·luminat, algun imbècil, va crear, i ara pues, tothom copia. Que dius, per veure, si vull escoltar Luis Enrique, no em posis música. Si vull música, ja me'n vaig a la discoteca.
Tot ha de tenir ritme,
eh? Sí, tot ha de ritme, vinga, música. Però dius, cony, el que m'interessa és escoltar Luis Enrique, no el dijo que gilipolles que m'està posant la música perfecta.
I estàs amb el Xesco, no amb la música que també, sinó amb el tema aquest de l'ambició. Clar, diu d'una forma que sembla quirúrgic, és a dir, sí. Com mesurem l'accés o el defecte d'ambició?
És molt complicat. Mira, a mi això em recorda... Saps quan hi ha un partit i els jugadors s'esbatussen durant el partit i normalment quan acaba el partit es donen la mà i si sí. preguntes els diuen el partit és el partit, quan s'acaba tot. Els entrenadors fan el mateix. És a dir, però no durant el partit, perquè durant el partit s'esbatussen abans. I està bé que s'esbatussin abans. I no t'enfades amb l'altre quan l'altre t'esbatussa i et critica, perquè és el mateix, és el partit. Quan s'acaba el partit, som amics un altre cop, tots els entrenadors són amics. Però està bé que Luis Enrique faci això, però estic d'acord amb tu, Toni, que el Xavi hauria d'estar contrarrestant ja. Hauria d'estar contestant-li. Ja. I és molt complicat, això de l'ambició, eh? Però jo també penso que s'ha de ser ambiciós, perfeccionista... I on està el fre? L'has de trobar.
Bueno, l'única resposta que hem trobat és la de Bojan Kerkit. Bojan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sí. Bueno, com podem contrarrestar aquest discurs que ja ens ha generat peristaltisme, com dèiem, escoltant Luis Enrique?
Bueno, anima'ns, Bojan. Aquest discurs, l'única manera que hi ha per contrarrestar-lo és amb optimisme. I jo ja li vaig dir al Gerard Romero, en una entrevista que vaig donar amb ell, que bueno, veig molt factible que passem, i jo estic molt, molt tranquil i molt confiat.
Estàs tranquil?
Sí.
Sí?
Sí, confiat.
Hòstia.
Sí.
Hòstia.
Sí. Bueno, sí, no, arribem a un bon moment.
Sí, sí, estem en un bon moment, però fa molt de respecte a aquest paio que fa quatre bicicletes i xuta i fa gols de xurro com ahir a la nit.
Però que estem a quarts i final, i quarts de final d'una Champions ja té això, però jo crec que estem... Confio en l'equip, sí, sí.
Podrem parar a Mbappé i Dembélé. No, és molt imprevisible. I Luis Enrique, a mi fa por Luis Enrique també, perquè ens coneix massa.
Ja, però amb ell, nosaltres amb ell també.
Exacte, sóc molt optimista.
Hem de ser més optimista, Gerard Romero, que el Boyer.
No, estic segur que guanyarem, perquè he entrat al vestidor.
Has entrat?
Sí, i m'han insuflat molts ànims i, bueno, fins i tot...
Bueno, és més, gràcies, Boyan, molt interessant. És més, a banda que no hem escoltat de ningú, o sigui, hem escoltat encara Xavi, l'hem d'esperar demà, tot i que José Enrique avui ja ha atacat, després han sortit a parlar jugadors com, per exemple, l'estrella del Paris Saint-Germain, Mbappé. Que també ja ha posat sobre la taula tot el potencial. Dels jugadors del Barça no hem sentit a ningú.
De moment, bueno, a ningú.
A l'època de la selecció...
Sí que hem escoltat algunes entrevistes que hi ha hagut aquests dies, però vaja, molt light.
Molt
hem
light.
Hem escoltat a Joao Fèlix, a Gijantes, a Boyan, però que vaja, que jo crec que és el millor moment per entrar quan l'edició es desmesura.
Que també crec que el club s'ho ha de fer mirar, perquè aquí el Paris Saint-Germain ho ha fet bé, ha agafat la televisió del i l'ha utilitzat com vol... I aquí, en canvi, la televisió del club, Barça One, de moment estem, Toni, estem dormint.
No? Bueno, estic muntant, collons, encara hi ha les càmeres. Estic aquí encara fent els contractes temporals, que collons vols que ho fem anar, això?
El dia 10 sí que fem el partit, Toni? Però... El dia 10.
El dia 10? Ui, no sé si estarà això, perquè encara estic aquí amb els pintors que estan aquí passant cable.
És que no entenc, presenteu Barça One...
Però tu veus com està el Camp Nou? Si tot el Barça està igual que Camp Nou, està tot amb ruïnes, collons. Fot una televisió així, és impossible, tu.
Però és que hauríeu d'estar filmant, ja hauríeu d'estar tenint vídeos de jugadors parlant del Paris Saint-Germain.
Ho estic fotent amb el mòbil.
Ara, fixeu, vostè raó, Toni, amb una cosa, Luis Enrique ha parlat i ho ha fet de forma contundent, aportant valor, i també ho ha fet un futbolista, que és l'estrella, que... té un peu i mig fora del club, però s'ha mostrat molt compromès i convençut.
Chaque année, à cette période-là, c'est un tournant de la saison.
Aquest moment és un punt d'inflexió a la temporada. A finals d'abril sabrem si serà bona o si no. Estic segur que ho donarem tot. És el moment dels grans jugadors. Així que estic preparat i, com és habitual, no m'amagaré.
Et bien sûr, comme d'habitude, je vais pas me cacher.
Sincerament, és jove, però fa molta por. És que ens hem d'obsessionar en com frenar Mbappé?
Mbappé!
Mbappé,
Perdona, és que aquest matí, jo no ho recordava, dius que l'última vegada que va jugar el Barça contra el Paris Saint-Germain ens en va fotre 3?
A casa sí, és a dir, aquí a Barcelona sí.
Vale, bueno, tanco per entre sí. Ell, l'Mbappé, jo és que no ho recordo, sí, la meva memòria sí, selectiva. Sí, sí.
Mira, ja. I segons què?
Va, això ho recordem.
Esborra, però ràpid.
Però ara te n'has recordat.
No, jo no, l'Edgar, que és un punyetero al matí, em diu, perquè tots estem amb el 6-1 que va remuntar el Barça, i veia, em diu... No, l'última vegada el Mbappé ens en va fotre 3, dic.
3?
1 a 4, 3 de Mbappé.
Perdoni.
Hòstia.
Bueno, aleshores.
Home, ens ha de preocupar molt.
Si ell diu que ve motivat,
què? Ens ha de preocupar molt, jo dic que no. Ens ha de preocupar molt. I hem de fer-hi un...
Com marcaries?
Jo no sé tant de futbol com per plantejar un partit de futbol, sincerament, eh? Però jo crec... Jo l'altre dia sentia el Paco Cirulo a la nit, que deia que és un geni, el Paco és el mestre de tots els mestres, i deia, jo li canviaria el marcador cada 20 minuts. Jo no sé si pot fer això, realment, vull dir, perquè la tàctica que munta és la tàctica.
Ah, el marcador, però, el que el marca
amb ell...
Home, no el rètol que està enganxat a la...
Jo havia entès canviar el
marcador.
Metalistaria Roberto allà.
He pensat, per exemple, imagino, si el Paris Saint-Germain guanyés el 3, canviar-li, fer veure que perd 3-0 per motivar-lo encara més. He anat per aquí, va.
No, però si intentar jugar als dels pistes, si posa sempre el mateix marcador, l'Mbappé es va fent els jugadors, i aquest punt, no? I potser seria una manera de sorprendre'l, però jo us repeteixo que jo no sé tant de futbol com per dir com el podria marcar.
Però tu no creus que el Barça hauria de... O sigui, per exemple, hem escoltat a Luis Enrique i hem escoltat a Mbappé. Clar, qui hauria de ser del Barça el que tingués aquest tipus de discurs?
El capità, segur.
Sergi Roberto? Aquest,
el qui sigui.
Però clar, Sergi Roberto...
Doncs perquè és el capità.
Yeah.
O sigui, el capità és una persona que tingui... I després hi ha d'haver diversos capitans, hi ha d'haver 3 capitans. Com a mínim, un ha de tenir una gran ascendència. És normal que estigui bé el més veterà, està molt bé, però l'entrenador ha de posar algú que tingui molta ascendència sobre el jugador.
És que ara, clar, linkaria amb el teu llibre, Jugar amb el cor, l'excel·lència no és suficient, i ara anirem a una frase que m'ha impactat del teu llibre, però tu dius una cosa que m'ha agradat molt en l'apartat del lideratge, que dius que, clar, sempre ho focalitzem tot amb l'entrenador, el líder és entrenador, però tu dius que aquí també el que s'ha de configurar, que s'ha de buscar és que el líder, hi ha d'haver també un líder al camp que cregui en el lideratge de l'entrenador.
Clar, ha d'haver, com a mi, o sigui, perquè un equip funcioni, ha d'haver l'entrenador, que està clar que és el líder principal, ha d'haver almenys un líder al camp i un líder a dalt. I els tres han d'estar alineats. Aquí al club, quan millor ha anat la cosa és quan els tres estaven endollats i alineats. I en el camp n'hi ha d'haver més d'un de líder. El gran Barça tenia un líder físic, que l'equip dubtava, sortia el Puyol, 4 crits i tothom es posava. Un líder físic. Un líder mental, d'intel·ligència, el Xavi, que estava al centre del camp, que l'equip es descomposava, 2 crits, 2 senyals, i un líder de rendiment, que era el Messi. Fixeu-vos com... I llavors, què vull dir amb això?
Perquè tenien 3 líders.
3 líders al camp.
Al camp.
I el lideratge, molts cops, és el que diem cinètic o rotatiu. Hi ha moments que ha de sortir el líder que toqui. Hòstia, l'equip s'esfonsa. El Puyol fot 4 equips. És a dir, no hi ha només un líder en els jugadors. Hi ha diferents jugadors que en un moment la seva qualitat els ha de fer aparèixer per animar els altres. Llavors, tot això és el que dona un equip que funciona com un transatlàntic. Si tenim jugadors que són... No dic que els tinguem, però quan un equip té jugadors que són més, diríem, que no són tan donats a prendre protagonisme perquè són més tímids, no anem bé.
Al Barça d'ara hi hauria aquestes 3 figures o estem lluny encara d'aquests lideratges?
Home, jo crec que sí que tenim bon portem com un lideratge, i després jo crec que davant sí que el Lewandowski d'alguna manera vol intentar ser aquest líder com li surt, i després no sé com estaria.
Mira, hi ha un oient, el Jordi.
Ho veus mal, esdibuixat.
No, però, sí,
però, perdona, en el capítol...
Quina catàstrofe!
No, no, perquè...
Prengues la Macedònia de fruites.
No, després del partit ja veurem. És que el millor del futbol és que després del partit ja veurem.
Però tornant a... O sigui, aquí hi ha una cosa que també... Tu ara parlaves de lideratge. Esclar, actualment hi ha una cosa que està passant al Barça que és com el món al revés, que és el lideratge el porta els que han sortit de la Masia. O sigui, els joves, sí. És a dir, Lamine Yamal, el Pau. De cop i volta, el Pau Cubarsí, sí. I al mig del camp el Fermí, que també. És qui està aguantant el... Clar, que són els més joves. I, clar, això no sé si és estrany o no, vull dir, no sé com es viu amb una eliminatòria de Champions. I després, en aquest llibre tu expliques, parlant de rendiment i d'excel·lència, que vas anar un dia a la Masia a fer una xerrada i que vas començar dient: hola a tothom, espero que el vostre somni no sigui arribar al primer equip de futbol.
Com? És veritat.
Què?
Això els hi vaig dir als jugadors joves.
No els vas...
Però això és animar la gent.
Els hi vaig dir tres cops.
Tres cops, a més a més?
Que no volia que el seu objectiu fos aquest. No, i els hi vaig dir...
Atenció.
Els hi vaig dir... No, no, un moment. A veure, teniu tots molt talent. Si no, no estaríeu aquí. Si el vostre objectiu és pujar al primer equip, no us preocupeu, treballeu dur i us asseguro que pujareu. I tots van dir: ah... I vaig seguir: però l'any següent us fotran al carrer. Com li passa a quasi tots els jugadors que estan arribant. Lo qual, aquella època...
Però quan tu que treballes pel Madrid, que et paga Florentino! Dóna'm a la tia! Per desmotivar!
Que ho explica en el llibre!
Jugant pel cor! Perquè era veritat en aquell moment. Els jugadors duraven un o màxim dos anys. I deia: i sabeu per què només duren un o dos anys? I em van mirar com dient: per què? És a dir, perquè el seu objectiu era arribar al primer equip. Solament. Llavors, hi ha molts jugadors, i jo crec que el Barça és un dels problemes que té, que tenen per somni arribar a jugar al Barça. No n'hi ha prou. Llavors, jo ja estic aquí, jo vinc d'un equip més inferior, d'un altre club, vinc de les categories inferiors, arribo al primer equip, ja ho tinc. I el pitjor, l'entorn, que pensa: ja ho tenim, hem col·locat el nano en el primer equip, o el representant, ja ho tenim. No, no, perdona. Tu, dels petits, ets el més bo, però dels grans no ho ets, o no ho hauries de ser. No pot ser que el que puja sigui el millor de l'equip, sincerament.
Quina anomalia, no, perdona, ara que pares d'això...
Que falta talent.
Després tornem amb el llibre, eh? Però sí. Aquí passa alguna cosa estrany, no? O sigui, que els que pugen del Barça Atlètic o d'altres categories fins i tot inferiors, perquè tenen 16-17 anys, siguin els millors de l'equip, aquí hi ha alguna cosa que no...
La il·lusió.
Que falla, no? Perquè tens equips de primera línia, jugadors de primera línia, jugadors contrastadíssims, fitxats, amb uns sous brutals...
Que ja en tenen prou. Potser.
Però com pot ser?
Perquè venen d'un club on tenien menys. Llavors venen aquí, a la ciutat del seu somni. Quin era el seu somni? Jugar al Barça. I què volen? Que el col·loquin al Barça. I un cop està aquí, no. Ha d'entendre que ara toca morir pel Barça.
Ara.
Jo és el que els vaig dir als jugadors. Quan tu arribes al primer equip, no vaig utilitzar, perquè en aquell moment no havia sentit, però a mi m'agrada molt una frase d'en Charlie, que va dir, has d'arribar i esbotzar la porta al primer equip, amb respecte. Pels veterans, respecte, però has d'arribar i demostrar que vols ser titular. I aquesta lluita per voler ser titular farà que l'any següent segueixis a l'equip.
Però aquests ho estan fent, perquè tu, en el llibre...
Sí, és que potser estaven aquell dia.
Parles de...
No ho sé.
Bueno, estaven o no?
No ho sé. Però jo sé que
tu sempre ets un model. No, però és que a veure, perquè hi ha una cosa que diu el Xescu, que diu, parles en el llibre d'ambició i aleshores parles d'un cercle. Què dius? No només és arribar al primer equip, sinó aleshores dius primer equip,
titular,
selecció, i dius, i ara quan arribes a la selecció, què més? I llavors tornes a dir, dius, mantenir la titularitat.
Exacte.
I torna a començar el cercle.
Clar, perquè mira...
Aquests que han pujat al primer equip sí que tenen, dona la sensació, aquesta mentalitat, no?
Que és la que han de tenir.
Bueno, selecció no, eh? Selecció perquè... és igual a lesió i no jugar més.
Ara.
No, perquè, o sigui, el talent millora quan se li exigeix. Llavors, per què els jugadors arriben al primer equip? Pel talent que tenen, no només per això, sinó perquè treballen molt per arribar. Què passa quan arriben, si frenen aquesta motivació perquè creuen que ja han arribat? El talent ja no progressa i el jugador s'estanca. Llavors, quan ell lluita per ser titular, encara que no arribi a ser-ho, que un dia arribarà a ser-ho, aquesta lluita fa millorar el talent i un dia arribarà. I quan estigui al primer equip de titular, ha de lluitar per anar a l'equip nacional. I lluitar per l'equip nacional el manté de titular aquí. Bàsicament, la meva idea que vull transmetre, perquè el llibre no està escrit només per esportistes. Està escrit una mica en general...
Per tothom.
Per tothom, no? La idea que vull és que per mantenir allò que aconseguim a la vida, hem de lluitar pel següent pas. No val en conformar-nos. Per mantenir. I això passa amb les relacions personals, passa amb les feines, passa amb els salaris. Si tu vols mantenir, has de lluitar. Per què? Perquè en general tothom tenim tendència, i en la teoria de l'entrenament és el mateix, no? Un estímul d'entrenament és potent, però amb el temps va baixant la seva capacitat. I amb la motivació passa el mateix. O sigui, si tu tens una motivació concreta per tenir una cosa i l'aconsegueixes, el normal és que la motivació baixi. Llavors, com pots seguir fent? Pues, apuntar una mica més alt, independentment que ho assoleixis o no. Només el fet d'apuntar ja et fa mobilitzar el talent.
Gerard Jiménez.
Bona tarda.
Bona tarda, Gerard.
Mira, ara justament parlaves d'això. Avui Carlo Ancelotti ha fet la roda de premsa prèvia al partit de demà contra el City.
Venga.
I què passa? I ha parlat de com afronta ell el partit. Li han preguntat si encara es posa nerviós després de tants i tants i tants anys. Ha parlat d'això, es posa nerviós, i també de com ho viu des del punt de vista del patiment.
Antes de un partido, las horas antes, a nivel personal, es, como he dicho poco tiempo fa, un sufrimiento. Como un sufrimiento la derrota. Entonces el otro día estaba pensando, la derrota es un sufrimiento, la victoria que es una felicidad. Por mala suerte no es así, la victoria es un alivio. Es un alivio, es felicidad si tú ganas títulos, ma la victoria sí, individual, es un alivio porque los días después de la victoria estás más tranquilo y más contento. Pero el sufrimiento es parte de tu trabajo, es lo que te tiene vivo, la presión, el estrés, como he dicho, es gasolina para mí.
¿Tú te identificas con esta visión de Ancelotti?
Molt. La victòria és un alleugerament temporal, perquè la victòria té un problema, és que passes de ronda. O sigui, el que perd deixa de patir, perquè ja està fora. Llavors, el patiment se li pot ser perquè, clar, a la millor foten fora, però el patiment, o sigui, guanyar és patiment. Són 3 dies de felicitat, però ja, ara ja faran el següent sorteig, i a veure amb qui jugo. I com diu ell, i està molt bé que ho digui i ho expliqui, ell abans dels partits pateix pel resultat. Això vol dir que ets un tio que encara li agrada entrenar, que li agrada guanyar, que és un guanyador. Però clar, si tu passes, imagina si et classifiques per la final, és el patiment màxim, perquè tothom vol guanyar, després pots guanyar o perdre. Llavors, guanyar és alleugerament, però és patiment al cap d'una setmana. El futbol i lluitar per la victòria és aprendre a conviure amb la incertesa i amb el patiment. Però jo crec que la vida, i ara faig això perquè m'agrada molt fer aquest canvi com en el llibre, la qualitat de la vida que tenim les persones està directament relacionada amb la nostra capacitat de gaudir de la incertesa. En quan nosaltres som capaços de surfejar la incertesa, això és el que ens dona a nosaltres vidilla amb totes les coses, tots els objectius que ens posem. I ser entrenador és un desesperantment...
Incertesa màxima.
Constant.
Mira, un altre entrenador que viu amb intensitat, que és el Pep Guardiola, és l'altre entrenador de l'eliminatòria de demà. Tu sempre dius que juga com s'entrena.
En general, sí. En general, sí.
Doncs, escolta la bronca de Pep Guardiola als seus jugadors... quan creu que no estan prou endollats a l'entrenament.
Tenéis que asumir la responsabilidad vosotros mismos. Yo tengo 50 años, casi 52. Estoy calvo. No puedo estar todo el tiempo diciéndoos lo que tenéis que hacer. Este momento tiene que ser el momento más importante del día, chicos. ¡Del día! Es cómo atacáis la bola, cómo la paráis, cómo intentáis marcar gol. Comprometeos con vosotros mismos. Presionaos.
Jesús. Aquí diu, comprometeu-vos amb vosaltres mateixos, que no sé si és el que tu dius en el llibre, l'accountability.
Correcte. Això. És que, mira, aquí el Guardiola treu a relluir, per mi, la diferència que hi ha.
T'he copiat.
No, 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 he copiat. Bueno, va ser alumne meu, la veritat és que...
No és el Pep Sansó,
és un altre, és un amic meu que és entrenador, un gran entrenador de les Illes Balears. No, però hi ha una diferència crucial entre un equip campió i un multicampió, que és diferent. De fet, jo he afegit aquest capítol, jo quan vaig escriure Jugar amb el cor, i com que jo em volia dedicar a donar conferències, vaig pensar, tothom que dona conferències té un llibre, vaig escriure un llibre. Llavors, vaig escriure com un equip que, home, no era mediocre, però l'equip del Barça que jo vaig entrenar va estar 4 anys sense guanyar pràcticament res, com vam remuntar emocionalment això i això ens va ajudar a guanyar, no? És a dir, com es aconsegueix l'èxit emocionalment. I la gent deia, i la segona part? Deia, no tinc segona part. T'he explicat una cosa, no em puc inventar, no? Però ara, 10 anys després, tinc una altra cosa a explicar, que és, ara he vist com es manté l'èxit. 10 anys, perquè ara he treballat amb equips de futbol d'Anglaterra, de Suècia, d'Espanya, de Mèxic, d'un piló de països de País Basc, del País Valencià, de Catalunya, de molts esports. I he vist com es manté l'èxit. I hi ha un factor determinant, que és qui manté l'accountability. I l'accountability què és? És un concepte que no tenim una bona traducció al castellà ni al català. És qui ens manté responsables de la nostra autoexigència durant l'any. És a dir, comença l'any i tots diem, aquest any volem guanyar. Vale. Qui ens manté responsables d'això? En un equip campió és l'entrenador el que ho exigeix sempre. I en un multicampió...
Multicampió?
És a dir, un que vol estar dalt... Mm. Escolteu el Pep que diu, sou vosaltres que us heu d'exigir. Són els jugadors, fins i tot, que entre ells s'ho exigeixen. Si un dia no entreno bé, ve el Gerard i em diu, Xescu, tio,
que aquí, no?
Ens anem marcant. I us posaré un gran exemple que ho clarifica tot. El Michael Jordan. Recordeu aquell...
Que en parles al llibre, sí, a Jugar amb el cor.
Recordeu aquell reportatge que
van fer... El Netflix, documental de Netflix. Sí.
Que tothom es fica amb el Michael Jordan perquè està molt borde amb els seus companys.
I que el vídeo de l'Scottie Pippen el critica, sí, perquè diu que el va utilitzar i, vale, i que bueno, que el va utilitzar per guanyar la sisena, el sisè d'ell.
Però ell també el va guanyar. El que està fent el Jordan és, en anglès, hold the accountability. Està mantenint l'accountability dels seus companys quan els diu, a veure, si no em suporteu a mi l'entreno, vosaltres creieu que anem a Boston amb el camp ple, podreu suportar això? Ell el que està fent és això, mantenir, perquè no és el primer, ni el segon, ni el tercer en ell, és el sisè. Això no és un equip, això no és un campió, és un multicampió. Llavors, qui manté a tothom a ratlla és el mateix equip en els equips grans.
Clar que és el... Digues, Gerard.
Hi ha algú que sap mantenir molt a ratlla els seus jugadors, que és Luis Enrique, abans l'he
comentat,
és molt exigent. Fa uns dies a Twitch va fer una, diguem, va mantenir una xerrada amb els espectadors del Twitch, no sé com se'ls diu,
i streamers.
Parlava
no, com... Els espectadors són espectadors. Són espectadores,
i parlava de com tracta ell al jugador, sobretot els que tenen més talent.
A los mejores jugadores, en vez de lo que se suele hacer, que es elogiarlos y alabarlos y animarlos, a mí me gusta exigirles, porque si son los mejores han de ser un ejemplo en todo. Y entonces entiendo que es mejor, no mejor, entiendo que es más gratificante para mí como entrenador y como persona exigirles más. Y a los que no son, no tan buenos, sino a los que no sean los top, pues claramente apoyarles y acompañarles como al resto. Al final un entrenador es como un profesor en una clase, ¿no? Si al listo le doras la píldora o al más inteligente y al que saca mejores notas le animas y solo animas a él, los demás se te van a quedar replegados. Yo en clase pues le metería caña al empollón e intentaría generarle confianza y motivación al que le cuesta más, al que no está motivado. Esa es un poco mi idea.
Tu dius al llibre que hi ha tres tipus de jugadors o d'entrenadors, que són A, B i C.
Sí.
I prefereixes tenir un equip d'As,
sí,
que diguem que són aquests dels que parla Luis Enrique. Però als B no se'ls ha d'exigir, com diu Luis Enrique?
Hi ha d'haver un equilibri entre As i Bs, cap C. No? El C, jo crec que el A és el que... Hi ha tres tipus de jugadors, com en general la vida, no? Els que no s'entenen del que passa, els que s'entenen del que passa i els que fan que passin coses perquè els altres s'enterin o no s'enterin, no? Llavors, tot va a filosofia personal. Si a ell li funciona aquesta, que tingui davant aquesta, i que l'expliqui als jugadors, i els jugadors que ho entenguin. És a dir, Jo tinc dues filles, l'Anna i la Clara, i són una mica diferents amb això. La Clara, per exemple, em diu, a mi m'és igual que l'entrenador em cridi. Jo ja sé que no va contra mi. A mi ja m'agrada que em cridi, perquè jo sé que ell vol que jo tregui el millor de mi mateixa. Llavors, el jugador ho ha d'entendre, això. Quan l'entrenador t'exigeix, ho està fent també per tu.
Per un bé, en teoria, per un bé.
Evidentment, és que l'entrenador només guanya si l'equip guanya, eh? Això ens oblidem a vegades. Els jugadors a vegades guanyen encara que no... l'equip no estigui del tot bé. Si ho ha fet bé, el jugador encara salva. L'entrenador només guanya quan l'equip guanya.
Bé, jugar con el corazón, jugar amb el cor, l'editorial és la mateixa, plataforma actual, el llibre del Xesco Aspar, un llibre, en fi, que, com dèiem...
Ampliat,
que explica moltíssimes coses. Deixa'm fer una pausa, perquè tenim acabat d'arribar
de colònies.
De colònies de París, el Roger Torelló, que li preguntarem quin ambient es viu a París amb aquest partit, a banda d'haver parlat amb Luis Enrique. Ho fem després d'aquesta pausa de 3 minuts.
Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró. Torró.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 13 d'abril. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Ah, per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC. Hi som per ajudar.
Quan busques un híbrid endollable, vols tenir la màxima autonomia i el millor rendiment. Descobreix els híbrids endollables de Mercedes-Benz amb els avantatges de l'etiqueta 0 i fins a 130 km d'autonomia elèctrica. Emporta't el teu amb unes condicions excepcionals.
Descobreix-los a les nostres instal·lacions de Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadis-autolica.es.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Si us plau, m'obres a la propera parada i, per cert, recorda't d'agafar una rebaqueta que està refrescant aquests dies i truca'm quan arribis, que hi ha gent estranya a tot arreu.
No tinc el seu mòbil, senyora. No la conec.
No passa res. Te'l dono ara mateix. Deixa'm com a mama. Apunta. Sí, apunta tu.
Per 17 milions d'euros. Et fas mare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
Una nit per premiar persones que impulsen canvis i millores en la societat. Un compromís compartit amb Miele i els seus 125 anys fabricant els electrodomèstics més duradors del mercat.
El dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona.
Una nit especial amb els guanyadors dels Premis Drac i Miele, la marca d'electrodomèstics premium per excel·lència.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
No, no, no.
dos minuts i arribarem a tres quarts de vuit. Estem presentant el llibre Jugar con el corazón, jugar amb el cor, l'excel·lència és suficient del Xesco Aspar.
Demà és a les 7 de la tarda la presentació,
sí,
no?
A la casa del llibre.
Contraprograma amb el versió, però estarem juntant esperits, que ho sàpigues. Que...
Sí, sí, cal, si cal, connectem en directe.
Fantàstic.
Aquí sí, estem, escolta, a la casa alta.
Sí, sí, a la casa del llibre crec que és, no?
Bueno, tu tenies una pregunta.
Sí, jo tenia una pregunta, aprofitant que ha vingut...
Deixa'm saludar el Roger.
Roger Torelló, bona
tarda. Ja,
aprofitant que ha vingut el pare per excel·lència de Catalunya, pare de quatre fills...
No són fills.
Però tu creus que és la presentació més adequada?
No, dic perquè em va bé...
Està animat, perquè està engrescat, o en té un de nou.
Em va bé per fer la pregunta al Xesco. Tot ho hem de lligar.
Està engrescat, de vol 4, de vol 5, de vol 6.
Què li passa ara a vostè?
Calmi, que el Roger Torelló encara ha vingut embolicat amb el glamour de... Pagui.
La ciutat de la llum, però jo també hi afegiria la de l'amor, no sé si has trobat alguna... Abans no, la Manel Montilla, la teva parella de fet, fotògrafa de Mundo Deportivo.
Ai, venga. Més en liant.
Han passat unes colònies.
Vés a la pregunta.
Sí, vaig a la pregunta.
Va.
Doncs, aprofitant i parlant de fills, vaig amb el Xesco, perquè les seves dues filles, la Lani i la Clara, són waterpolistes professionals,
sí.
I abans li he preguntat, i vull que ens ho expliquis aquí, és, a casa ens hem d'imaginar que tu d'alguna forma també els hi expliques i els hi trasllades tota aquesta filosofia esportiva i de vida, o... Com a filles diuen, escolta, papa, a mi no m'emprenyis i jo escolto altres persones.
No només són més del segon tipus, sinó que jo sempre els hi vaig dir, a la persona que heu d'escoltar és el vostre entrenador. Jo no en sé de waterpolo. I en els pares, quan demà me l'espera, deia, nosaltres som taxistes aquí. Portem a les nenes. No, però digue-li l'entrenador, em deien a mi, que tu en saps, deia, no, jo de waterpolo no en sé. Les nenes han d'escoltar l'entrenador. I nosaltres aquí les acompanyem. Quan perden, està al seu costat. I quan guanyen, deixar-les córrer. Això sí, quan perden, està allà. Jo, en el cas de les meves filles, i aquí el mèrit no és exclusiu meu, sinó també és molt de l'Anna, de la seva mare, el que ens van plantejar és que fessin el màxim d'esports. Llavors feien natació, bàsquet i tennis, des pràcticament fins als 10 anys. I jugaven a bàsquet amb un equip de nivell per anar al Campionat d'Espanya i feien natació amb marca per anar al Campionat d'Espanya. I el millor és que els dos clubs no sabien que feien un altre esport, perquè no ho volien. I llavors, imagina la seva mare i jo anant de cul cap de setmana amunt, avall, amb un partit, amb un altre, amb un campionat, fins que un dia ens van dir, papa, hem descobert un esport i ens volem dedicar a això, al waterpolo. I la seva mare i jo ens van mirar i vam dir, uf, almenys un. I com que venien del bàsquet i de la natació, van juntar les dues coses, de seguida van tenir la sort d'entrar al CAR, van tenir també molta sort, perquè de cadets ja jugaven en l'equip sènior, hi havia poques jugadores, i van créixer molt ràpid, van estar al CAR, i tot això va ser un cercle virtuós que les va fer, pel seu valor, sobretot, molt més que pel meu. Jo crec que vaig actuar d'exemple perquè a mi moltes vegades, us juro, moltes vegades m'havien dit, papa, això de la Copa d'Europa no ha de ser tan difícil, eh? Diu, si tu n'has guanyat 3 o 4, us ho juro, eh? Nosaltres també la guanyarem. Mare meva, són campiones del món, medalla olímpica, multicampiones d'Europa, tenen un currículum que deixen ridícul al món.
Bravo, Xesco Aspar, perquè també aquesta distància és difícil de mantenir, que hem fet molt futbol base i amb pares que són més entrenadors que els propis entrenadors.
Ui, els pares,
ui, diuen, però té que jugar. Bueno, a més, vinc del MIC i allà, déu-n'hi-do, però vaja, no obrim aquest meló. Roger, sí. Torelló, has estat de colònies forces dies, pràcticament com si fossis un nen de primària, a París amb el Manel Montilla. Has pogut copsar l'ambient, també la climatologia, com està allà el termòmetre.
Com se va? Il fait froid?
Se va, sí? Treballant. Tothom està encantat amb Luis Enrique allà. O sigui, tenen l'entrenador que els hi faltava.
Per què?
Ara diuen, tenim un entrenador, perquè veuen que l'equip competeix, que l'equip és intens, que tothom és partícip de l'equip. Abans, evidentment, jugaven 12, 13, 14 futbolistes. Ara la plantilla sencera pot ser important en l'equip. Quan no hi són els titulars, entren altres que no hi són titulars i l'equip no es ressenteix, i això, evidentment, és fruit de Luis Enrique, que els té a tots endollats, que no li tremola el pols si ha de sentar l'Mbappé, si ha de sentar el Dembélé, i bueno, s'ha guanyat a tothom de seguida per veure això, no? Tenim un equip amb un entrenador.
Ara, la pitjor notícia que ens podies donar.
La pitjor.
Una macarada.
O sigui, has hagut de venir per dir que tens...
No,
Oi, esperis.
Espera, perquè ara et preguntaré per la bèstia, que de fet la vas veure en directe a Mbappé i ja ens has dit que ens hem d'espantar, però...
Que ens hem d'espantar?
Sí. A més, almenys el Manel m'ha dit, escolta, jo l'he vist en directe a l'Mbappé contra el Rennes 1-0 a la Copa de França i us va espantar realment.
Sí, bueno, la sensació és que si es vol endollar és difícil, molt difícil de parar. Vam tindre ocasió també d'entrevistar Luis Fernández, que va ser exentrenador del PSG,
del PSG,
i ens deia, l'única manera de cobrir-lo és de manera col·lectiva. O sigui, aquí el Barça ha de ser solidari, tots els companys, cobertures, dues, tres, les que facin falta, per poder-lo aturar. O sigui, està la vessant Mbappé, que és la que realment fa por, després tenim el Dembélé, que està, però jo, sincerament, també és cert que vaig veure només un partit contra el Rennes, i bueno, veus el Dembélé que s'endolla, que se'n va ràpid, però a la que arriba a l'àrea li passa el que passava aquí, que a l'hora de triar no tria bé.
El Luis Enrique que està instal·lat a París, és el Luis Enrique que va guanyar els títols, és el Luis Enrique del Barça o diguéssim que ha evolucionat a millor?
És el Luis Enrique del Barça perquè, bueno, m'explicaran una anècdota. Els tres primers mesos que ell arriba a París s'instal·la literalment a la ciutat esportiva del PSG, ha estat tres mesos allà amb el seu staff, bueno, doncs, coneixent absolutament tot, instal·lacions, equip, tots els detalls, no? Luis Enrique, que és de l'escola també Guardiola, no? Un obsès de la feina i de millorar, i ell el que fa és, no projecta, vinc, i bueno, jo crec que l'únic que li falta és contestar en francès.
Has arribat a parlar amb ell del que s'ha especulat de si ell, si li arribava o si vindria, si tornaria al Barça, o no n'heu parlat?
Bueno, vam tindre ocasió de preguntar-li en roda de premsa sobre les paraules que li va dedicar el
president
La Porta a l'entrevista Mundo Deportivo, i ell, bueno, no va voler entrar massa, però sí que va dir, m'estimo més que em diguin coses bones de mi que no pas dolentes. Sí que és cert que ell sempre ho ha dit, que ell és de complir els seus contractes, però per la manera amb la que va contestar i també en el seu Twitch, jo crec que la porta del Barça, si no és per ara, en un futur està oberta.
Parlava d'equip, el concepte d'equip, Xesco, el Roger, de Luis Enrique, de fet ha parlat sobre quan li preguntaven sobre aquest concepte d'equip que ha creat quan abans eren individualitats a París.
Yo no he estado en ningún equipo en el que no haya habido una sensación de pertenecer a un equipo, algo más grande que tú como individuo. Es un deporte de equipo. Claro que es individualidad, claro que todos los jugadores quieren jugar, pero tú tienes que prevalecer que la idea del equipo está por encima de tu idea. Es difícil, hay que ser muy generoso, hay que ser muy inteligente para ser capaz de ayudar a tu equipo aunque no juegues. Yo creo que hemos demostrado que confiamos en todos y que en función de lo que nosotros consideramos que su rendimiento es bueno, mejor o peor, vas a tener más o menos minutos. Pero yo creo que todos los jugadores perciben quién va a jugar mañana. La mayoría creen que pueden jugar.
Clar, Xesco, Guardiola sempre deia, jo guanyo perquè tinc uns bons jugadors, però en realitat, no, imagino que un equip guanya quan aconsegueix ser un equip, i sobretot sense amb dubte, tant talent.
Sense dubte, perquè sempre hi ha mals moments, i quan tu tens un mal moment és l'equip el que et salva. Perquè tu tens un mal moment i et recolza el del costat, i el del costat el recolza el del costat. Si cadascú va a la seva, amb atac. Si els jugadors són individualistes i la defensa ho sap, el marquen i ja està. Ara, si la defensa pensa, hòstia, si marco l'aquest i vinc tots cap aquí, la passa i l'altre. Però si el jugador només fa la seva jugada, tothom el defensa amunt. O sigui, si tu en atac no ets generós i deixes que marquin els altres gols, tu no en podràs marcar mai. Perquè si tu creus que l'equip contrari diu, si és que no només marca aquest gols, pot marcar l'altre, perquè al final li passarà, ja tu tens més espai. Que, bueno, és un esport d'equip.
Abans, a l'inici, Toni recordava que a París són molt hostils, especialment amb el Barça. Vaig tenir l'oportunitat de ser forces partits, perquè és un públic molt que pressiona molt a l'equip rival, i com més envergadura té el partit, encara van més a sobre. Els ultres del Paris Saint-Germain ja han fet un comunicat, de fet ahir i avui la feien extensible, de que es prepari, perquè el Barça haurà un ambient molt hostil, perquè insinuen que és ajudat pels àrbitres. Quin ambient creus que es pot trobar?
El Barça ajudat pels àrbitres?
Crec que la tenen clavada encara, en perdó, des del 6-1 de remuntada. Es va escenificar quan el Messi fitxa pel PSG, només arribar a l'aeroport que el reben allà, allà van començar els crits aquests de puta Barça, puta Barça.
Oh!
Em perdó. I l'altre dia, només acabar el partit contra el Rennes, ja a la grada dels radicals ja cridava això. O sigui, han deixat ben clar, i han fet una crida de que la gent vagi amb temps, de que s'han de concentrar i això, fer una mica que el Barça pateixi.
Només. Això es pot preparar d'alguna manera?
Jo ho feia. Jo havia gravat... Et
posaves uns megàfonos?
Sí, jo quan era preparador físic, quan anàvem a jugar a Sèrbia o a Croàcia, jo portava un casset d'aquella època, i gravava, el posava al costat dels ultras, i gravava tot el soroll que feien. Llavors, un cop vaig ser entrenador, quan teníem un partit a Celje, per exemple, o jugàvem a Kiel, o jugàvem a Croàcia o a Sèrbia, jo, durant 20 minuts aquella setmana, durant 2 o 3 dies... fotia el Palau a baixar el sostre amb això que els del bar del Palau allà deien, hòstia, què passa? No? És el Cesco que està entrant.
No, vale. És molt important,
està
això.
Molt bé.
Perquè el primer dia no li vaig dir res i els hi vaig fotre. Buah! I els van dir,
què passa aquí?
Cesco, és que no se oye nada. Dic, exacto, no se oye nada. ¿Qué creéis que vais a oír el domingo que viene? De aquí a aquí no nos vamos a oír. Tenemos que entrenarnos cada día 20 minutos por lo menos a entrenar y a gritar así, porque esto es lo que nos vamos a encontrar. Exacte. I això ho fèiem cada partit.
Anem tard, Toni.
És que, perdona, ara hi ha molta polèmica amb què passarà el Bernabéu amb el sostre retràctil. No sé si ha de ser dit, perquè finalment la UEFA...
Jo que sona diferent.
Sona sí, diferent. Tant, sí, jo he parlat, per exemple, amb gent de l'equip del Girona, i quan van anar a jugar a Madrid amb el Bernabéu, que van decidir tots els partits els tanquen, diu que la sonoritat és molt pitjor.
Mare,
o sigui, que és... És molt pitjor que amb el sostre obert. I d'aquí que la UEFA ara hagi de decidir si el Madrid juga amb el sostre obert o no. Això veurem què és el que passa.
Clar, i com que només piten quan la pilota té el rival, perquè dius, bueno, però el soroll és per tothom, no? Perquè no. Quan ataca el Madrid no piten. Vinga,
clar.
Només desestabilitzen quan la té la pilota de l'altre equip.
Bueno, escolteu, que ho hem de deixar aquí.
Quina pena, hem de fer una segona part d'això, perquè està molt interessant.
Bueno, de moment la primera part la tenim amb el llibre del Cesco Espar, jugar amb el cor, l'excel·lència no és suficient. Cesco, moltíssimes gràcies, amb català i castellà, a l'editorial...
Català
i castellà, plataforma actual, i també moltíssimes gràcies al Roger.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Roger.
A vosaltres. Demà més. Ara tornem i saludem Anna Ballonesta.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1. Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona. Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gest artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolucion.es. Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Sostres elevables, canvi automàtic, 4x4, tant si vols conèixer com llogar o comprar. Tindrem regals per tots els visitants i descomptes exclusius en Adria, Sunlight, Deadlefts i Acros. Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Del 8 al 13 d'abril a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat.
Abans. Ara. Ara, amb les tècniques de sedació en implants del doctor Blader, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladergrup.com i informi's. Grup Doctor Blader.
A Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500e elèctric des de 18.000 euros. Inclou el Pla Moves 3. Unitats noves en estoc. Autonomia de 320 km. Entrega immediata. No dubtis més, aprofita aquesta oferta i si finances amb CEA Bank, et regalem un carregador Wallbox. Promoció vàlida fins al 30 d'abril. Vine a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
Ei, aventurers!
No us ho penseu més!
Tenim la vostra campervan a punt!
Els propers 12, 13 i 14 d'abril us esperem a les jornades de portes obertes a Catalunya Van. Descobriu les millors marques i totes les novetats de Westfalia,
Karmann,
Dreamer,
Cat Van Gogh,
Furgocar,
Bravia,
Norans
i Possel.
Més informació a catalunyavan.com.
Ara, a l'àulet del Cort Inglés del Centre Comercial de Meridiana, trobaràs ofertes increïbles.
Irresistibles. Tot el que vulguis amb un 20% de descompte addicional.
I a més, un 10% de regal per les teves pròximes compres a Can Dragó.
Gaudeix de l'àulet del Cort Inglés del Centre Comercial de Meridiana. T'hi esperem.
Consulta condicions de la promoció.
Doncs nosaltres ja recollim, i ara amb Anna Ballonista, què tal?
Hola, Toni, bé.
Com ha anat el cap de setmana?
Bé, molt bé.
A veure, què tenim? Pere Aragonès, que torna ja... Ja ha tornat de Madrid o no?
Ah, això no ho sé, no li tinc controlats els viatges.
No, no, ho dic perquè, clar, està tot el matí a Madrid venent
no el... No sé si li haurà donat temps a tornar. Tenim això i també
venint
la proposta...
el producte i sí. No li han comprat, el Senat, em sembla que no l'han comprat.
No, era una mica d'esperar que passaria
sí, bueno,
això.
Sí, bueno, perquè... Bueno,
fas quedar parat, no l'han comprat?
Sí, no ha acabat, no ha quallat el producte, no ha acabat de quallar.
Però jo pensava que sí.
Que no se gaste gaire diners con viatge i coses, perquè le queda, vamos, que vagi comprant caixa de cartró, perquè i ja...